Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix estem escoltant aquesta cançó i penses, què fa? No? Hola, Vallejo,
sí.
Que volem saber com segueix el que està sonant. Si començarà a cantar, si continua aquesta instrumentalització, que diu si té lletra, que ens aprenem la lletra. Són moltes les qüestions que ens pot originar el fet d'escoltar música.
I tant, i passen moltes coses al nostre cervell. De fet, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBell, ha liderat un estudi en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l'artista i DJ Alicia Carrera, que l'estem escoltant, i el punt de partida va ser un experiment anomenat Being a Curious Music Mind, que es va dur a terme l'octubre de 2021. Aquí va començar. La setmana passada l'estudi es van presentar ja les conclusions a l'espai Sonar Àgora del Sonar Més D, i volem parlar, saludar el doctor Antoni Rodríguez Fornell, líder del projecte, per conèixer les seves conclusions. Doctor Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, la primera fase de l'experiment consistia en una sessió de la DJ Alicia Carrera al CCCB i a la Sala Salamandra amb 150 participants. Què havien de fer aquest primer dia? Perquè després va haver-hi un segon. El primer dia, què havien de fer?
Sí, durant el primer dia vam escollir amb l'Alicia, vam intentar fer un experiment, el màxim controlat que podíem, no? I vam escollir unes 20 cançons, llavors les persones tenien que escoltar-lo tranquil·lament. La majoria d'ells estaven assentats a la sala. Llavors, durant l'escolta de les cançons, se'ls anaven preguntant una sèrie de coses, sobretot cap al final, canviaven les llums, i amb el seu mòbil tenien que anar contestant a veure si la cançó que estaven sentint, que era una cançó que no havien escoltat mai, els hi produïa curiositat, els hi produïa plaer, o els hi produïa un tipus d'opció, no? Com que d'alguna forma s'estaven deixant anar on estaven més pendents de la cançó, etc. No? I aquestes eren les preguntes que tenien que anar responent. I també els preguntaven si els agradaria adquirir-les. No? Vam crear una espècie de monedes fictícies que els donaven, que eren els Sonar Coins. Llavors, tenien que dir si aquella cançó la comprarien o no, o si els agradaria tindre més informació sobre els artistes. Una mica d'això el que feien durant tot el concert.
Val. Volia comentar, Antoni, que no sé si portes auriculars i potser els vas tocant, però anem sentint com alguna cosa que va fregant, o potser ja ven on estàs, no sabem, eh? Però per si tenia a veure amb els auriculars... Per si...
Jo ara?
Oh, quina diferència! És que teníem un refregit continu abans. Bé, ara ens has explicat el que va passar el primer dia de l'estudi, llavors per valorar l'empremta que havia deixat aquella música al seu cervell, el dia següent se'ls posava música i havien d'identificar si algun d'aquells temes ja havia sonat el dia anterior. Aquesta és com la fase experimental i a partir d'aquí vosaltres comenceu a treure conclusions?
Sí, aquest era el segon dia i era una prova de memòria, perquè una mica el que avaluàvem era la hipòtesi de que aquelles coses que tu experimentes amb més curiositat i plaer segurament les recordes millor, no? Com que el teu cervell està com preparat per adquirir informació quan tu la vius com molt important, no? Llavors el que fèiem el segon dia era presentar 20 cançons que havien escoltat i 20 que eren noves i semblants, no? I veure fins a quin punt recordaven millor aquelles que ells havien dit que eren més curioses per ells o no, no?
Aquesta era la hipòtesi. La setmana passada presentàveu les conclusions. Sí. Què heu conclòs? Què acaba dient l'estudi?
Una cosa que és molt, molt important és que a partir del que deien les persones sobre la música, si els resultava curiosa, si els produïa plaer, podríem d'alguna forma saber si aquelles persones intentarien invertir en aquella cançó, si vols dir comprar-la fictíciament o estar interessats per el que seria buscar més informació sobre aquella música. No? D'alguna forma és bonic veure que realment amb una espècie de model que hem creat utilitzant eines d'estadística més sofisticades, machine learning, doncs d'alguna forma podíem arribar per a dir si aquella persona li acabaria, si vols, fictíciament comprant aquella cançó. No? Una altra cosa que hem vist molt interessant respecte a l'anterior és que, efectivament, quan més curiositat els hi produïa, més bon record tenien d'aquelles cançons. No? O sigui, això és la primera vegada que es pot veure en un entorn que no és controlat, com els experiments que normalment fem nosaltres al laboratori, no? Sinó en un ambient molt desorganitzat. Les persones estan en un concert i no estàs pensant... No crec que surti això perquè seria com molt... molt difícil, no? Però no, la veritat és que sí, que totes aquelles cançons que van generar més curiositat es recorden millor.
Aquestes conclusions a les que heu arribat es podrien extrapolar altres àmbits més enllà de la música? Per tant, alguna cosa que ens genera més curiositat fa, no sé, que estiguem com més desperts, més atents, que puguem atendre amb més facilitat?
Sí, sí, de fet, fem servir la música com una modalitat concreta perquè és un camp bonic d'estudi perquè la gent es mostra molt curiosa, però això podria passar-te amb qualsevol cosa. De fet, és un fenomen que et passaria, doncs, si et desperta la curiositat de les matemàtiques, si et desperta curiositat, doncs, qualsevol àmbit de coneixement. En el fons, la curiositat no és només que el desig de coneixement, i en aquest cas particular és més relacionat amb la música, no? Però ho podries aplicar a qualsevol cas. I de fet, hi ha una idea molt de fons que s'està intentant treballar, que és que no només quan et genera alguna molta curiositat, no només estàs incorporant informació sobre allò que estàs prestant atenció, sinó igual la informació que hi ha al voltant, que no li dones tanta importància, com el teu cervell està molt més receptiu, també s'incorpora més, no? I clar, això podria tindre moltes conseqüències a nivell pedagògic, no? Perquè, o sobretot amb programes de rehabilitació en pacients, que tens que en la idea de que siguin rics i que generin curiositat i que les persones estiguin disfrutant, perquè això d'alguna forma prepara el cervell com a entrar en aquest estat de que aprens més, que hi ha més plasticitat, que hi ha més record, no?
Interessant. Mira, a vegades, quan fem una repassada a la premsa a primera hora del matí, quan comencem el magazín, bé, a quarts d'onze no és a primera hora, sinó a la part magazín, sovint parlem de recerques i de troballes científiques, i a vegades, quan sentim a parlar d'estudis, ens sobta el nombre de participants, no? I avui, quan hem vist, perquè varien, a vegades són pocs, a vegades molts, mai sabem si són molts o pocs, però aquest estudi el vau fer amb 150 persones. Com determineu quin nombre de participants és òptim o suficient per tenir una mostra que sigui prou representativa?
Sí, quan ho fem al laboratori, com tenim més control, doncs una mostra entre 40 i 60 sol ser el que fem servir els experiments, no? Però amb mostres grans, com per exemple que en un ambient com aquest, que hi havia molt més descontrol experimental, doncs una mostra gran seria a partir de 100, 120, però bueno, podries tirar fins a 1.000, no? Quants més haguéssim recollit, hagués estat millor. El que passa que les dades són molt boniques i han sortit bé amb aquesta mostra, la veritat.
Hem començat amb aquesta hipòtesi i amb les conclusions que vau presentar la setmana passada. Què és el següent que esteu intentant descobrir, les següents hipòtesis que intentareu demostrar o veure què és el que passa al nostre cervell?
Sí, bueno, estàvem pensant en intentar... Tot això ho ha patrocinat ha sigut en col·laboració amb l'Ajuntament de la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament d'Hospitalet, no? Torre Marina. Llavors estàvem pensant fins a quin punt tot això seria molt interessant, perquè el que hem vist és com se pot generar curiositat, no? Per sentir uns temes nous i veure com això d'alguna forma et pot permetre canviar, doncs, que en el futur t'interessin determinades coses, no? Llavors pensàvem una mica fins a quin punt això no seria interessant fer-ho en població adolescent. L'adolescència és el període realment on tu crees la teva identitat cultural amb música, no? És el moment que explota el nivell d'exploració, que busques informació, que doncs, d'alguna forma crearàs uns vincles o una identitat amb una música particular i una subcultura, no? Llavors sí que és veritat que intentar fomentar la curiositat en aquesta edat amb diferents tipus de música i no només centrada igual en el que escolten, en el que està de moda, en el que tenen més abans, no? Podria ser interessant com a experiència a nivell educatiu, no? Això seria una de les coses que volem igual intentar. I l'altra cosa que volem intentar és veure, perquè la música no és una informació que la tens, com per exemple estic interessat per saber la capital de tal país, la busco i la tinc, no?
La música no s'acaba.
Exacte, és molt més dinàmic, és temporal. Al començament una cançó et pot inspirar, però després no t'acaba d'agradar. La curiositat és molt temporal en aquest cas, no? I seria interessant veure com això difereix amb altres dominis, com adquirir informació més concreta d'alguna cosa, no?
Doncs estarem atents a com evoluciona la vostra recerca. Doctor Antoni Rodríguez Fornell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies, eh?